Bon dia. El col·lectiu d'infermeres reclamen millores laborals després de 2 anys de pandèmia.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
El nostre col·lectiu d'infermeria estem actualment en una situació que ja, com s'ha sentit altres vegades, precària. Fa temps que anem arrossegant aquesta precarietat i que ara amb la pandèmia doncs, ens ha agreujat, perquè el problema que tenim ja ve de temps.
És una de les portaveus del sindicat SATSE a l'Hospital Dolot i Comarcal de la Garrotxa, Adriana Monells. El col·lectiu creu que la Covid no ha servit per millorar les seves condicions laborals, sinó tot el contrari. Reclamen les ràtios per pacient, reforçar plantilles i una jubilació als 60 anys. De seguida ampliem aquesta informació, abans però avui és dilluns 4 d'abril del 2021 i l'actualitat ens porta més notícies que repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Dos regidors de Besalú abandonen l'equip de govern.
Són Fina Sorina i Dani Valés. Tots dos eren tinents d'alcalde i tots dos seguiran com a regidors no adscrits. Sorina fa gairebé 20 anys que estava en la política municipal i creu que han arribat moments de canvis.
Estem a un any d'acabar aquesta legislatura i ara és un moment que personalment he valorat que és un moment de canvi, és un moment d'estratègies diferents, organitzacions diferents i per això el que faig és deixo responsabilitats de govern.
Avui la carpeta esportiva Roger ve carregada. Sobre patins, el CPA Olot aconsegueix un doblet al Campionat Català de Granollers.
Les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega van aconseguir endur-se el títol amb un gran ball que va millorar la versió del territorial. El club també va pujar al primer esglaó del podi amb el grup júnior. El president de l'entitat és Josep Segués.
Ja us podeu imaginar que per nosaltres és més que un èxit, perquè és una reafirmació i sobretot el que suposo que molta gent doncs pensarà, hòstia, és fàcil això, l'Olot, un altre any tornarà a guanyar, però és que és molt difícil mantenir-se, però no només a nivell esportiu, sinó psicològicament. I això, doncs, no tothom està preparat.
També sobre rodes, l'hoquei Olot gaudeix a la pista del Raspeig.
Van endur els 3 punts contra els alacantins amb 5 gols. Ja salvats, els olotins són 7ens a la classificació, la millor posició que han ocupat en tota la temporada.
Ara tenim 2 setmanes de descans, que seguirem treballant, que seguirem posant-nos a to físicament per no deixar-nos i per arribar al pròxim partit en condicions. I realment anem a pels 3 punts dels Ribes. Ja veurem on acabarem, és igual. El que sí que els he demanat avui al principi del partit amb els nanos és que no decaiguéssim.
I en futbol, Mandiola debuta amb 1 punt.
La Unió Esportiva Olot va empatar davant l'Hospitalet 1-1 en un partit en què els olotins es van avançar i van aturar un penal a la primera part. Els de Mandiola no van poder aprofitar l'empat del Manresa contra l'Escó i segueixen segons a 1 punt dels del Bages.
Hombre, me quedo. Sé que conozco mejor a mi equipo y que, bueno, que ha sido un partido que podíamos haberlo ganado y podíamos haberlo perdido también. Nuestro portero ha estado muy bien. Aparte de penalti, ha sacado 2 mano a mano casi y... Incluso nosotros hemos tenido un par de ellas, 2 balones dentro del área para finalizar. Y al final pues habrá que dar por bueno, pero no hemos tenido, no ha habido acierto por parte de ninguno de los 2 equipos para marcar esas situaciones.
I a la contraportada d'avui recordarem Arcadi Oliveres.
Diverses entitats han organitzat diferents actes a Olot i Girona per commemorar el primer aniversari de la mort del pensador i activista català. A la capital de la Garrotxa les activitats ja han començat aquest cap de setmana i s'allargaran fins al 7 de maig. Una de les impulsores del cicle és Marta Figueres.
O sigui, sobre la proposta i som unes quantes les entitats que ens hi sumem. Val? El cicle planteja 4 eixos principals, que són l'economia social i les alternatives al capitalisme, la cultura de pau com a única garantia per la pau social, l'ecologia com a filosofia de vida i l'esperança de canvi i transformació social.
L'actualitat d'avui no s'acaba aquí. També obrim la finestra a Catalunya, Espanya i el món. El govern farà el 24 de juliol 2 consultes diferents per incloure el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès.
Es preguntarà als ciutadans de les 3 comarques si es volen involucrar en el projecte dels Jocs d'hivern del 2030.
Osona i el Berguedà es desperten amb un paisatge enfarinat, però amb poques incidències.
Només la C-16 va quedar tallada durant unes hores i s'ha suspès la línia de transport escolar de Vilada a Berga.
L'altra cara de la moneda de les nevades és que les gelades a Ponent agreugen encara més els danys als cultius de fruita.
El sector no recorda una gelada tan forta des de l'any 1991 i amb fruita de pinyol les pèrdues podrien ser del 90 i el 100%.
En successos, detingut per matar el seu fill de 10 anys a Sueca en un possible cas de violència vicària.
L'home tenia una ordre d'allunyament de la mare del menor que va ser qui va donar l'avís.
La fira alimentària torna 4 anys després amb 3.000 expositors i un impacte econòmic de 180 milions d'euros.
Juntament amb Hostel Colsaló, Bienal ocuparà 85.000 metres quadrats i gairebé recuperarà les mides prepandèmiques.
A la plana internacional, a Hongria s'han celebrat eleccions i l'ultraconservador Orbán ha aconseguit un quart mandat.
Ha fracassat l'intent d'unir tota l'oposició per fer-lo fora del govern després de 12 anys.
I a la plana cultural, John Batiste i Olivia Rodrigo triomfen als Premis Grammy 2022.
El sol i el fang s'han imposat al pop en una gala en què ha aparegut per sorpresa el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i s'ha retut homenatge al bateria de Foo Fighters Taylor Hawkins.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Venim d'un cap de setmana molt fred amb aquest aire àrtic. Doncs bé, després de les nevades d'ahir, que van ser més aviat febles al matí i migdia, fins i tot a la Selva, a les Gavarres, a la tarda es va intensificar cap a Osona, Berguedà, Pirineu Oriental, Ripollès, punts de la Garrotxa, Osona sobretot, cap al Lluçanès, 21 centímetres a Olost de Lluçanès. Doncs bé, avui ja el temps calma, núvols i clarianes, alguna boira al matí, però novament temperatures fredes o molt fredes, glaçades a l'interior, puntualment al prelitoral. Estem parlant de valors de 0 a 4, 5 sota 0 un cop més, i al Pirineu de 5 a 12 o 13 sota 0 alta muntanya. Però les valls també poden baixar dels 5-7 sota 0. Bé, doncs aquest dia variable, mig ennuvolat, no preveiem precipitació, la tarda fins i tot més sol, de fet ja serà present al matí al Pirineu, però podria ser una mica més extens al nord de les comarques gironines. Per tant, un descans pel que fa a precipitacions, però en canvi el fred es manté, tot i que les temperatures de dia poden pujar 2 o 3 graus, a màximes al voltant de 10 a 15 graus. Dimarts, dimecres, temps més assolellat, estones de cel variable a les tardes. La tarda dimecres no es descarta alguna petita nevada al Pirineu cap a 1.500 metres, ben poca cosa. I les temperatures en tendència a pujar a mesura que avanci la setmana. Per tant, segurament ja dijous, divendres, l'ambient serà primaveral, amb màximes de més de 20 graus, i deixarem enrere aquests primers dies d'abril tan i tan freds.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ràdio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Entrem en matèria. L'informatiu d'aquest dilluns, el col·lectiu d'infermeres reclama millores laborals després de 2 anys de pandèmia. Asseguren que la Covid no ha servit per millorar les seves condicions de treball, sinó tot el contrari. El sindicat SATSE afirma que les infermeres estan poc valorades i en una situació precària. Reclamen ràtios per pacients, reforçar les plantilles i una jubilació als 60 anys. Aquest diumenge el col·lectiu s'ha tornat a manifestar a Barcelona i ho seguirà fent també la resta d'aquest any 2022. I és que han passat 2 anys de pandèmia i l'única cosa que ha fet la Covid ha estat ressaltar i agreujar la situació laboral del col·lectiu dedicat a la infermeria. La sobrecàrrega que ha suposat la pandèmia, sumat a unes condicions laborals que ja no eren bones i que han empitjorat, han fet que moltes infermeres i infermers es trobin en una situació precària. Així ho definia en una de les portaveus del sindicat SATSE i treballadora de l'Hospital d'Olot, Adriana Monells, en una entrevista fa unes setmanes a Ràdio Olot.
El nostre col·lectiu d'infermeria estem actualment en una situació que ja, com s'ha sentit altres vegades, precària. Fa temps que anem arrossegant aquesta precarietat i que ara amb la pandèmia doncs, ens ha agreujat. Perquè el problema que tenim ja ve de temps, tenim uns polítics, una administració, uns gestors de salut que han abandonat aquest sistema nostre sanitari i que veiem que no hi ha una intenció real per arreglar res.
Des del sindicat SATSE reclamen desbloquejar la llei de seguretat del pacient que permetria establir ràtios d'infermeres per usuaris, una eina que ara mateix no existeix. També demanen reforçar plantilles i que les professionals puguin acollir-se a una jubilació als 60 anys, com en altres professions de risc. Monells també assegurava que el col·lectiu se sent poc valorat, sobretot per part de les direccions.
No hi ha una valoració de la professió i no sabem ben bé per què. Tot comporta que ens sentim poc cuidats i poc valorats. I ocupem un lloc de treball simplement, no? Ocupem un lloc de treball, tapem un forat i ja està, és això.
Això ja ha fet que professionals sanitaris hagin canviat o s'estiguin plantejant canviar de professió.
Jo conec personal que ha deixat la professió i personal que s'ho planteja, no? Que són gent veterana i que ho ha posat a la boca, no? Sí, és molt trist, sí, és així, no és per anar a un altre treball per una vocació, per una motivació, sinó perquè la situació ha canviat la nostra manera de treballar, ens ha canviat a nosaltres i això ho hem d'assumir, és així.
Per tots aquests motius, el col·lectiu d'infermeres preveu diferents mobilitzacions aquest 2022 per intentar millorar la seva professió. Tot i tenir poques esperances d'un futur millor, fan una crida directament a les institucions i als governs perquè millorin les condicions laborals d'un col·lectiu que va començar la pandèmia entre aplaudiments, però ara l'acaba més esgotat que mai.
Sabies que reduint el gruix del plàstic contribuïm a la reducció de la contaminació? DAIFE t'ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? DAIFE té les certificacions. DAIFE, preveient el futur. Més info a daife.com.
En política municipal, dos regidors abandonen l'equip de govern de Besalú. Es tracta de dos tinents d'alcaldia, Fina Sorina i Dani Valés, que passaran a ser regidors no adscrits. Segons ha explicat Sorina a Ràdio Lot, els motius de la sortida són personals i creu que han arribat moments de canvis i de tirar endavant estratègies diferents, diu. Sorina feia 20 anys que formava part del govern municipal i es projectava com un relleu natural a l'alcaldia. A poc més d'un any per les eleccions municipals del 2023, el govern municipal de Junts de Catalunya a Besalú viu una crisi política. Dos dels seus 8 regidors han anunciat que abandonen el govern i passaran a ser regidors no adscrits. Es tracta de la primera tinent d'alcaldia i regidora d'Hisenda, Fina Sorina, i el tercer tinent d'alcaldia i regidor de Via Pública i Mobilitat, Dani Valés. Tots dos feia temps que formaven part de l'equip de govern. Sorina va entrar fa gairebé 20 anys i Valés el 2010. La mateixa regidora explica a Ràdio Lot els motius de la renúncia.
Estem a un any d'acabar aquesta legislatura i ara és un moment que personalment he valorat que és un moment de canvi, és un moment d'estratègies diferents, d'organitzacions diferents i per això el que faig és deixo responsabilitats de govern, continuo assumint el compromís i la responsabilitat que vaig assumir al seu moment amb la gent que em va fer confiança anant a votar i estic o continuo a disposició, no?, per tot allò que tingui a veure amb la millora de Besalú, que tant estimo.
La sortida dels dos regidors no condicionarà la governança de Junts per Catalunya a l'Ajuntament. Tot i perdre dos regidors, el partit podrà seguir governant amb 6 membres. La resta del ple municipal continuarà format pels 3 regidors d'Esquerra i els 2 no adscrits que hi haurà a partir d'ara. Sorina també afegeix que la sortida de l'equip de govern té a veure amb una sèrie de dificultats i complexitats.
En principi és una qüestió que té a veure ja amb tota una sèrie de dificultats i de complexitats després de molts anys i de crear moltíssimes coses i d'alguna manera fins i tot regirar, no?, a Besalú i fer moltíssimes coses que hi havia pendents. Estem en un altre moment ara. En aquesta última legislatura ha estat molt complexa, molt complicada, però tot plegat ho fa molt difícil i faci que persones com jo ens plantegem coses, no?, i que prenem decisions i que fem això, accions per demostrar que volem fer coses de maneres diferents, com és aquest cas de deixar equip de govern i posar-me així al costat per continuar.
Sobre la continuïtat de Sorina en la política municipal, afirma que ja es veurà i que prendrà una decisió més endavant, tot i que no descarta seguir-hi. De moment, la ja extinent d'alcaldia de Besalú seguirà el Consell Comarcal de la Garrotxa i també el partit Junts per Catalunya. Fem un parèntesi, marxem de la Garrotxa. Repassem també l'actualitat a les comarques veïnes. La Costa Brava es prepara per viure una temporada de rècord pel que fa a l'arribada de creuers als ports de Palamós i Roses. En total, el govern espera que arribin uns 60.000 passatgers entre les dues instal·lacions repartits en 66 escales, un 32% més respecte al 2019. Pel que fa a visitants, l'increment és d'un 6%. Tot plegat generarà un impacte econòmic de 5,4 milions d'euros segons les estimacions que ha fet el govern. En aquest sentit, el president de Ports de la Generalitat, Pere Vila, ha destacat que a Palamós el 67% dels bucs que hi ha estacionaran ho faran en temporada baixa, fet que beneficia a desestacionalitzar el turisme que passa per la zona.
Perquè el juliol i agost, doncs, per sort, a la Costa Brava es treballa molt. Això és diferent, això va molt més enllà. Estem parlant d'abril, tingueu en compte que havia de ser febrer i no ha pogut ser, doncs, per tot el que ha anat passant, però ja haguéssim començat el febrer. Això volia dir que pràcticament 10 mesos a l'any haguéssim tingut creuers. Aquest també ha de ser una mica l'objectiu, no? Penseu, doncs, que si aconseguim tenir creuers 10 mesos a l'any, això sí que és una política que donarà transversalitat al turisme, eh? I això ens ajudarà molt, perquè avui mateix, independentment de que algú es quedi, doncs, al vaixell, són 300 persones que nodriran la Costa Brava amb diferents activitats, però sabeu també que l'ocupació mitjana pot ser entre 500 i màxim 1.000 persones, i això també ajudarà, eh? Però ja us dic, el nostre objectiu és que pugui ser durant 10 mesos, eh? Tampoc depèn directament de nosaltres, però aquest és l'objectiu final de l'empresa, eh?
En l'àmbit social, l'associació gironina Cultivant Igualtat atén una desena de noies adolescents que estan diagnosticades amb trastorn de l'espectre autista per tal que siguin capaces d'identificar la violència masclista. La presidenta de l'entitat, Cristina Vila, assenyala que es tracta de persones que ho tenen més complicat que la resta de dones pel fet que els costa relacionar-se socialment.
Sí, primerament és també entendre que tenen dret, no? Moltes vegades associem la sexualitat, no? A riscos, no? A violència, i és important saber identificar situacions de violències masclistes, perquè què passa? Ja de per si a les noies se'ns ha socialitzat molt en aquest ser per l'altre, no? En els mites de l'amor romàntic, i d'alguna manera les noies autistes tenen com moltes més dificultats per identificar tot aquest complex de les relacions socials, afectives i sexuals, i per tant que tinguin eines per saber, doncs, què és violència i què no, ho sàpiguen identificar i això els permeti reconduir relacions, no?, per poder-les viure lliure de violències.
Cada dissabte es troben per fer tallers i busquen crear un espai on les adolescents que hi participen estiguin còmodes i adquireixin les eines necessàries per establir relacions de bon tracte, tant social com sexual. En successos, la policia local de Platja d'Aro ha detingut un home de 64 anys i veí de Girona per amenaçar-ne una altra punta de pistola a plena llum del dia. Els fets van passar divendres passat pels volts de les 2 de la tarda, quan l'arrestat va anar a una casa i va tocar el timbre. La víctima, que estava a dins amb un amic a qui havia anat a veure, va obrir la porta i el sospitós el va apuntar amb una pistola carregada de bales. L'home va tancar de seguida la porta per evitar que el ferissin i es va amagar en una estança de la casa per trucar a la policia, que al cap d'una estona va arribar al lloc dels fets. Els agents van localitzar un sospitós que els va dir que només estava passejant i que la casa era seva. En l'àmbit cultural, el centre de Platja d'Aro s'ha tornat a tenyir de disfresses, festa i somriures. Més de 3.500 persones han desfilat al llarg de les avingudes Segaró i Cavall Bernat, mentre milers d'altres s'ho miraven des dels vorals. Una festa que ha tornat 2 anys després, aquest cap de setmana, 2 anys després que la pandèmia l'obligués a suspendre-la. I és que el carnaval s'havia de celebrar al febrer, però la incertesa de la sisena onada va fer que colles i ajuntament decidissin passar la festa aquest primer dissabte d'abril. La regidora de Turisme de Platja d'Aro, Jenny Xufré.
Molt contents, realment el Carnestoltes per nosaltres quasi podríem dir que és la festa major, perquè la nostra festa major cau a l'agost, i clar, l'agost és molt complicat que la puguem celebrar, i després de 2 anys i el Covid i 6 onades i tot plegat, realment estem molt, molt contents de poder haver fet aquest Carnestoltes. Crec que va ser una bona decisió la de poder posposar-ho. I bé, avui tindrem gairebé 3.500 persones desfilant pels carrers del nostre poble, més de 65 carrosses i comparses que s'han afegit a aquesta festa. Home, som un dels... jo considero que és el carnaval més potent de la Costa Brava, sí, sí, em sap greu, segurament a cada casa, cadascú dirà el que sigui, però realment és un carnaval molt potent, venen les colles de tot arreu.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radio Lot, som present, som futur, ara i sempre.
Passem pàgina, doblet del Club Patinatge Artístic Olot a Granollers.
L'esport a Radio Lot.
El grup gran i el júnior es van enfilar a dalt de tot del campionat de Catalunya. És la 20a vegada que les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega són les millors del país. Van completar l'escalant amb una gran actuació i van superar clarament un Girona que va quedar a 7 punts de distància. David Planella.
El Club Patinatge Artístic Olot va gaudir de valent al Palau d'Esports de Granollers. Va viure una tarda per recordar, primer amb el júnior, campió de Catalunya per 4a vegada, amb el seu ball Decisió Final. I després amb el grup gran, campió nacional per 20è cop amb la coreografia Escalant. La proposta de Ricard Planiol ha tornat a arribar al lloc més alt del podi, va sumar un total de 95,1 punts i va superar clarament els seus rivals. I és que el Girona, que va patir un parell de caigudes i no va acabar de fer brillar els seus sinapsis, va quedar segon a 7 punts de distància. Ricard Planiol no podia estar més content amb l'actuació de les seves patinadores.
Molt. La veritat és que portem treballant molt amb això, molt de temps, perquè, clar, amb el tema de la pandèmia ens ha fet estar doncs, covant una miqueta aquesta coreografia. Bueno, tots els equips, suposo, no? Però, clar, veure-la ara a la pista una altra vegada, igual que com era abans, no? Ha sigut un plaer. I a part, bueno, no sé, suposo que li hem agafat carinyo, no? Com cada any li agafem carinyo a la coreografia i aquest any pues, també ens toca, també.
Ràpides, juntes, ocupant molta pista, el CP Olot va tornar a fer un ball net i complet i les puntuacions dels jutges així ho van explicar. Es van veure 2,9,8 a la puntuació artística, tot i sortir en quarta posició i faltar encara 3 grups més. L'entrenadora Esther Fàbrega diu que aquesta actuació en un campionat de Catalunya els obligarà a no afluixar de cara a la resta de competicions.
Ens posa llista molt alta a nosaltres mateixes, clar, no podem baixar. Aquí vol dir que no podem baixar ni una marxa i que no podem fer-ho més, o sigui, pitjor del que hem fet ara. Per tant, ens hem d'autoexigir molt nosaltres mateixos i saber que no ens podem adormir. Potser a tema formació ens estava bé, però tècnicament sí que podem. O sigui, podem marcar més filos, treure algun freno que hi havia, i, evidentment, sempre es pot millorar.
Per darrere de les olotines s'hi van situar el Girona, segon, el Masnou, tercer, i el Tona, que va ser quart, fora del podi. El preludi del títol català del grup gran el va protagonitzar el grup júnior del CP Olot, que també es va proclamar campió de Catalunya de la seva categoria. Les noies d'Olga Costa, amb el ball Decisió Final, van guanyar la partida a l'Aldea, segon classificat, i el Massanet tercer, i ho van aconseguir sense brillar. L'entrenadora ho destaca a Radio Lot.
No ha sigut el millor ball que podíem haver defensat, però que han estat allà currant-s'ho, lluitant-s'ho fins al final, i llavors ens agrada aquesta actitud que tenen de dir ostres, és que ara tornaria a sortir pista i canviaria aquesta actitud que potser m'ha retingut una mica de por, de feblesa, sortiria amb més energia perquè veig l'esforç que m'he recompensat, no?, una miqueta, que elles veuen pues, que els jutges, ostres, noies, és que hi ha un bon treball aquí darrere, per tant, no l'heu fet net, però el podeu arribar a fer net.
Va ser un gran campionat de Catalunya de show pel Club Patinatge Artístic Olot, no només pels campionats del júnior i del grup gran, sinó també per la meritòria actuació del grup petit. En la seva estrena en un català de la modalitat, l'equip d'Olga Martí va quedar 7è de 23 participants i va complir el seu objectiu, classificar-se pel Campionat d'Espanya. El CP Olot tindrà una triple representació a l'estatal i el president Josep Sagués valora aquest triple èxit.
Ja us podeu imaginar que per nosaltres és més que un èxit, perquè és una reafirmació i sobretot el que suposo que molta gent doncs pensarà, hòstia, és fàcil això, l'Olot un altre any tornarà a guanyar, però és que és molt difícil mantenir-se, però no només a nivell esportiu, sinó psicològicament. I això, doncs, no tothom està preparat.
Després del gironí de Fontejau i del català de Granollers, la temporada de patinatge artístic en grups de show continuarà d'aquí un mes i mig, el 14 i 15 de maig, a Reus, amb el Campionat d'Espanya, que decidirà les places internacionals de grups grans i petits.
Seguim amb els patins posats perquè l'hoquei Olot suma 3 punts a la pista del Raspeig després de guanyar 2-5 en un partit controlat des del primer minut. 5 gols i 5 golejadors diferents: Ferran Sacrés, Tomàs Mercè, Joan Mangas, Aniol Mangas i Lluc Jiménez. El debut del porter de la base, Marcel Tremoleda, va ser una de les notícies destacades. Els olotins ara són setens a la taula amb 23 punts, a 2 del 6è lloc. És la millor posició que ha ocupat l'equip de Garcia en el que va de temporada, Roger Isern.
L'hoquei Olot segueix complint a la pista i sumant de 3. A Terres Alacantines esperava el coet de la taula, un Raspeig desanimat i amb més ganes d'acabar la temporada que de seguir-hi. L'hoquei Olot no va fer el millor inici, però va ser efectiu, com en les últimes ocasions. Ferran Sacrés va obrir la llauna rematant una bola al paler, al segon pal, després d'una assistència de Daniel Mangas, que en va repartir 3. Era el minut 6 i les coses només anaven a millor, ja que un minut després arribava el segon de l'Olot, obra de Tomàs Mercè. El partit agafava ritme i els locals van retallar diferències a la contra gràcies al gol de Grau. Abans del descans, el capità Joan Mangas tornava a marcar una jornada més i posava l'1-3. L'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi Garcia, es mostrava satisfet amb la recta final de temporada del seu equip.
Ara tenim 2 setmanes de descans, que seguirem treballant, que seguirem posant-nos a to físicament per no deixar-nos i per arribar al pròxim partit en condicions, i realment anem a pels 3 punts dels Ribes. Ja veurem on acabarem, és igual. El que sí que els he demanat avui al principi del partit amb els nanos és que no decaiguéssim, que seguim, que per molt que tinguem l'objectiu hem de seguir disfrutant del hoquei, perquè si perds les últimes 4 jornades i has fet un hoquei dolent, comencen a crear dubtes i històries d'aquestes.
Amb aquest marcador començava la segona meitat i ho feia amb l'1-4, Daniel Mangas, el més destacat del partit. Després, minuts de control olotí a plaer i que reflectien amb el 5è gol, obra de Lluc Jiménez. Ja entrada a la recta final, el 2-5 del Raspeig, després d'un llançament de falta de Ruano. Garcia remarcava la importància de que tots els jugadors de la plantilla sumin a la faceta golejadora.
Acaba sent un equip que va sumant gols, però no perquè tinguis un golejador, sinó perquè tens molts jugadors que no és que siguin golejadors, però fan la feina ben feta. I amb equip sempre arribem a això, a intentar, que ara últimament ens estan entrant i això és perfecte.
Al final, 3 punts més que sumen un total de 23. L'hoquei Olot se situa a la 7a plaça, a 2 de la 6a. Ara, fins al dia de Sant Jordi, no hi haurà hoquei patins, dia en què el Ribes madrileny visitarà la pista de Josep Jou.
I en futbol, l'era Mandiola comença amb un empat que ha de servir, això sí, per al futur. La Unió Esportiva Olot va sumar un punt al camp de l'Hospitalet. Un gol d'Ot Serrano i un penal aturat per Batalla van posar el partit de cara, però a la segona part es va torçar. L'Hospitalet va empatar en un córner. L'Olot continua ara a un punt del Manresa.
L'etapa de Mànix Mandiola a la Unió Esportiva Olot va començar amb un empat. El punt de partida el va sumar al camp de l'Hospitalet i el tècnic el considera just.
Hombre, me quedo. Pues, que conozco mejor a mi equipo y que, bueno, que ha sido un partido que podíamos haberlo ganado y podíamos haberlo perdido también. Nuestro portero ha estado muy bien, aparte de penalti ha sacado 2 mano a mano casi, y incluso nosotros hemos tenido un par de ellas, 2 balones dentro del área para finalizar. Y al final pues habrá que dar por bueno, pero no, pues no ha habido acierto por parte de ninguno de los 2 equipos para marcar esas situaciones.
Al minut 10 de la primera meitat, Ot Serrano va recuperar una pilota que ell mateix, després d'una paret amb callís, va enviar al fons de la xarxa amb un xut a dins l'àrea que va tocar en un defensor. L'Olot guanyava i, a més, se li posava tot de cara, sobretot després que, 9 minuts més tard, Albert Batalla aturés un penal a Ton Alcover. El porter de l'Olot va evitar l'1-1 de l'Hospitalet i els olotins fins i tot van tenir l'oportunitat de fer el 0-2 amb un xut d'Arranz que va aturar Nil Torreguitart.
Ha habido un momento ahí con 0-1 que hemos tenido una jugada de un remate de Sergi que podía haber sido el 0-2, y yo creo que ahí nos hubiéramos armado de tal manera que difícilmente nos íbamos a perder los puntos, pero bueno, nos han empatado una jugada de estrategia la cual teníamos prevista defender de otra manera, pero ha salido como ha salido.
Com diu Mandiola, la segona meitat el partit va canviar, l'Ospi va fer un pas endavant i l'Olot no es va saber defensar prou bé. Va cedir en un córner que Miquel Ripoll va rematar tot sol al segon pal. Amb l'1-1 hauria passat qualsevol cosa i no va passar res. L'àrbitre, a més, va ser protagonista. Va veure fora l'àrea un penal sobre Kilian Villaverde i va anul·lar per fora de joc un gol de Sergi Arranz. I a l'altre costat, Batalla va salvar un contra un davant de Ripoll i el mateix davanter va reclamar penal per una empenta de Yala. Era l'última jugada del partit. Mànix Mandiola treu ferro a l'actuació arbitral.
Hemos habido un montón de jugadas polémicas y yo creo que los dos equipos tenemos motivos para protestar por alguna, ¿no? Y con razón. Pero bueno, yo creo que al final el árbitro es parte del juego también y el empate pues se puede dar como justo.
El partit va acabar en polèmica i sense cap equip satisfet del tot. L'Hospitalet continua fora del play-off, ara a 5 punts, i l'Olot és segon classificat. Els garrotxins no van poder aprofitar l'empat del Manresa al camp de l'Escó i continuen a 2 punts dels manresans, que encara han jugat 2 partits menys. Per això Mandiola no podia estar content.
Bueno, esto si fuera un partido más de liga, sí. Lo que pasa es que estamos en una situación en la que teníamos todavía una pequeña posibilidad, ¿no? Teníamos, bueno, ya prácticamente no tienes, ¿no? Teníamos que ganar todo y fallar 3 o 4 veces, cosa que no ha hecho en todo el año.
Manresa.
Entonces, pero lo que nos interesa es sacar los máximos puntos posibles para estar lo más arriba posible y como mínimo encarar con una ventaja el playoff, ¿no?
Per cert, com a curiositat, Mànix Mandiola no es va poder seure a la banqueta. Encara no té l'alta federativa i va haver de donar ordres des de la graderia. Diumenge que ve espera seure's a la banqueta local de l'estadi municipal en l'antepenúltim partit de Lliga de l'Olot. Serà a casa, a les 5 de la tarda, contra el Sant Andreu.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Avui acabem l'informatiu d'aquest dilluns explicant-vos que Olot recordarà la figura d'Arcadi Oliveres amb un cicle d'activitats.
Vam voler arribar allà on surt el sol. Mai havíem sentit tan nostre el temps.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Com ho sé?
Diverses entitats han impulsat diferents actes a la capital de la Garrotxa i a la ciutat de Girona. Des d'aquest cap de setmana i fins al 7 de maig es tractaran 4 eixos: economia social, cultura de pau, l'ecologia i l'esperança de canvi. El cicle comptarà amb projeccions, conferències, debats i una pedalada.
Quan cau el sol,
les lluites d'Arcadi Oliveres segueixen i seguiran presents a la societat. Així ho demostren la desena d'entitats que han organitzat un cicle per recordar les causes justes i humanes per les que lluitava l'activista català, mort fa un any. Sota el nom de les causes de l'Arcadi Oliveres es pretén reflexionar, recordar i debatre diverses qüestions socials que van marcar la vida d'Oliveres. Aquest cap de setmana s'ha posat fil a l'agulla el cicle, que s'allargarà fins al maig i que girarà al voltant de diferents eixos. Ho explica una de les membres del Núria Social, Marta Figueres.
Quan Justícia i Pau fa la proposta d'organitzar activitats en record a l'Arcadi Oliveres, que just aquest mes d'abril fa un any que va morir. Llavors, allà es proposa, o sigui, sobre la proposta, i som unes quantes les entitats que ens hi sumem. Val? El cicle planteja 4 eixos principals, que són l'economia social i les alternatives al capitalisme, la cultura de pau com a única garantia per la pau social, l'ecologia com a filosofia de vida i l'esperança de canvi i transformació social.
El cicle se celebrarà a Olot i Girona. La capital de la Garrotxa comptarà amb una projecció del documental Mai no és tan fosc, que parla de la vida d'Arcadi Oliveres. També un cinefòrum sobre cooperatives del Brasil.
Els dos actes potser més principals que fem a Núria Social són els dies 27 i 28 d'abril. El 27 farem la projecció del documental Mai no és tan fosc, on s'explica qui era bàsicament l'Arcadi Oliveres, i després farem un debat participat on convidem Càritas, Economia del Bé Comú, la xarxa d'Economia Solidària de la Garrotxa, Dinàmic, i llavors el 28 d'abril, en el marc de l'Ull Viu, que és el cicle de cinema social que fem des del Núria, es projectarà el documental La Justa de Trama sobre cooperatives del Brasil.
El cicle s'acabarà el 7 de maig amb una pedalada reivindicativa que sortirà del pavelló Firal d'Olot i acabarà a Girona amb un dinar popular. La programació està impulsada per una desena d'entitats, entre les quals hi ha Resilience Earth, Núria Social i Justícia i Pau Girona, entre d'altres. Els actes que se celebrin a Olot tindran lloc al Núria Social. Per tornar a desfer el camí.
Recordant la figura d'Arcadi Oliveres, acabem l'informatiu d'aquest dilluns. I com cada dilluns, ara arriba el tercer temps amb David Planella. Gràcies per la seva atenció i confiança. Que acabin de passar un bon dia. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.